Joker's to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle. Comencem ja la última secció de cinema, el 24 fotogrames, on us intentarem donar alternatives, ara que segurament tindrem més temps també per apropar-vos cap al cinema. Francesc Cànovas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, com estem? Doncs aquí a parlar de pel·lículetes. I hi ha una en particular, que és la Reco, que ja podeu donar corrents al cine si la voleu veure en pantalla gran, perquè després el dia 4 passa a Netflix, però penso que és pel·lícula per poder-la disfrutar en pantalla gran.
Exacte.
Mira, parlarem de Champions, parlarem de Golda, la pel·li espanyola de la setmana cartellera és La Espera, la Reco, de la que feia referència fa un moment, és La Sociedad de la Nieve.
No podia faltar.
I el clàssic que la recem de la setmana passada és una pel·li de Blake Edwards que es diu Víctor o Victoria.
Molt bé, doncs comencem per Champions.
¿Te acuerdas de Marcus Marakovic?
¡Esa hay que meterla!
Le despidieron. Marcus, sal de la cancha.
Eso me ha estado bien.
Solo hay malas noticias para los Iowa Stallions.
Menudo idiota.
Señor Marakovic, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con discapacidades intelectuales.
Señoría, estamos hablando de...
Nada de palabrotas.
Bueno, chicos, vamos a hacer un simple ejercicio de manejo de pelotas.
A mi novia le encantan.
Es imposible entrenar a esos chicos. No tienes que convertirlos en los Lakers, solo tienen que ser un equipo. Vamos a necesitar ayuda.
Vas a tener un jugador que va a dar...
Bé, aquesta pel·lícula, no sé si et sona,
eh? Em sona com a Campeones, no?
Clar, és el...
És que és la còpia.
És la còpia americana de Campeones de Javier Fresser de l'any 18, sí. que ho va petar, recordem. Doncs és igual, o sigui, és exactament el mateix argument que aquell, passa que dirigida per el Bobby Farelli, i l'entrenador, en aquest cas, és el Woody Harrelson, que ho borda, té molt bones crítiques a... ho fa molt bé realment, i és el mateix, és un entrenador que ve de la professional, que l'expulsen, té un accident de trànsit, i llavors li fan pagar un servei social, que és entrenar un equip de discapacitats intel·lectuals, no? I aleshores, clar, el tio pues, no entén res ni ho accepta al principi, no? I mica en mica pues, es farà amb l'equip, i veiem aquesta pel·lícula pues, com a pel·lícula espanyola, ben intencionada, bones intencions, comèdia, agradable, per la família, amb bon rotllo, blanca, divertida, no sé què més adjectius posar, sí, però bueno, aquest tipus de pel·lícula, que de bon rotllo, que passa al cinema, te'n rius moltíssim, pel·lícula inclusiva, no?, perquè inclou un elenc d'actors i actrius que no solen sortir a les pel·lícules, que són persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors és una comèdia entranyable i que està bé. O sigui, realment han fet una bona versió americana de la pel·lícula espanyola del Fresser de l'any 18.
Home, tant, sempre aquí... passa a l'inrevés, no? Copiem coses de...
Justament,
allà, però... doncs està bé.
El cine americà i sí que ja copia molt cine coreà, molt sí, cine japonès... Sí, és... molt cine francès, i mira, i ara ens ha tocat a nosaltres i ha fet un remake o la seva versió americana d'aquesta pel·li que va aquí ho va patar, que es deia Campeones, inclús el títol, Champions, o sigui
sí, és la traducció tal qual,
no han variat ni el títol, no? Per tant, qui vulgui recuperar aquella pel·lícula però en altres actors i en clau americana, doncs té aquesta comèdia de Nadal que es diu Champions.
Està bé, molt bé.
Anem a la següent, que és una pel·lícula històrica, un biopic, que es diu Golda.
Cuatro, tres, dos, uno.
Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
Nos superan 7-1.
Si los árabes llegan hasta Tel Aviv, borrarán a Israel del mapa. En mi época recibían de pie al primer ministro.
Henry Kissinger al teléfono.
Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de Estado y tercero soy judío.
Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda.
Al pueblo americano le saldrá muy caro apoyar a Israel.
Si es necesario, lucharemos solos.
Nuestros soldados del canal están rodeados.
Rescata a esos chicos.
Podría ser un desastre.
Si los americanos nos echan a los leones, no quiero que me cojan con vida.
Los egipcios han lanzado un misil de crucero en Tel Aviv.
Yo no pienso esconderme bajo la mesa. Vosotros haced lo que queráis.
Si los árabes nos derrotan con armas soviéticas, ¿qué mensaje enviaremos al mundo libre?
Los rusos preparan 11 divisiones aerotransportadas.
Cuando era una niña en Ucrania, mataban a los judíos a golpes.
Bé, aquesta pel·lícula és un repàs no de la vida de Golda Meir, que és, recordem, va ser la quarta primera ministra de l'estat d'Israel i la primera dona com a primera ministra de l'estat d'Israel, que va governar de l'any 69 al 74 con mano de hierro allà a Israel, sinó que és el moment concret de la guerra del Yom Kippur. Què és la guerra del Yom Kippur?
Sí, perquè jo n'he sentit parlar molt a les pel·lis, sobretot.
La guerra de Yom Kippur. Yom Kippur és una data molt significativa pels jueus, i van escollir els àrabs, la coalició sirio-egípcia i més països àrabs, d'atacar a Israel amb aquesta data del Yom Kippur. Ok? Per què? Perquè volien recuperar la península del Sinaí i los altos del Golan, que havien perdut l'any 69, 67, no recordo bé quina de les dues dates és, a la guerra dels 6 dies. Aquella guerra dels 6 dies van perdre davant d'Israel aquestes dues, la península del Sinaí i altos del Golan. I llavors van fer un atac sorpresa el 6 d'octubre del 73 per intentar recuperar això, el Sinaí i el tot del Golan. Finalment, Israel, un altre cop, va tornar a guanyar aquesta tercera guerra. Va haver una primera guerra l'any 48, recent fet a l'estat d'Israel, va haver la guerra dels 6 dies, que no recordo si és 67 o 69, si m'ho vols mirar de mentre estaria bé, com miréssim, i al 73 va haver la guerra del Yom Kippur, que ha estat l'última abans d'aquesta última guerra contra Hamas o Palestina i Israel de fa un parell de mesos. Aquesta guerra del Yom Kippur va durar del 6 d'octubre al 25 d'octubre del 73. I van perdre els àrabs, i va haver unes negociacions de pau a Camp David que no van acceptar tres de les coses que demanava Israel, que realment eren tornar la Sinaí a ells, una pacificació de la zona i tornar unes converses de pau. Però això se li va comunicar Israel directament als Estats Units. Això diuen les històries, I els Estats Units no ho va comunicar als Estats Àrabs. I llavors aquí va haver una falta de comunicació brutal, i es van produir les tres negacions del món àrab davant a el que volia Israel. Finalment, Sinaí va tornar amb el temps a Egipte i part dels Golans també van tornar a Síria. Però aquesta pel·lícula Golda narra tot el pes que va tenir aquesta primera ministra durant aquesta guerra de 20 dies mal comptats, que va ser la guerra del Yom Kippur, i com es va fraguar aquesta guerra i tot el que havia darrere de la guerra, ¿vale? com els països àrabs estaven ajudats per Unió Soviètica de llavors, i com justament els Estats Units apoyava com fa actualment a Israel. I
la guerra dels 6 dies és l'any 67.
67, ok. Mm. Doncs veiem justament això, totes aquestes històries de despatx, de salons de guerra, d'estratègies, de totes aquelles coses que potser no coneixem ningú i que aquesta pel·lícula repassa, no sé si fins a quin punt de forma verídica, però sí que hi ha coses que van assistir, com la reunió entre Golda Meir i el defensa exteriors americà, el Kissinger, no? Que va, menudo pajo el Kissinger, que va, estar, va ser el que va estar darrere tota l'operació Condor a Sud-amèrica, també en aquells anys 73, 74, era el 70, no? Que tot el món era una geopolítica brutal. Llavors, els Estats Units volien controlar tot el que era Sud-amèrica, imposant dictadures, i justament els soviètics volien controlar l'Orient proper o mitjà, i com va ser més tard en Afganistan als 80, i llavors trobem això, trobem aquesta guerra geopolítica on finalment què passa? Que acaben morint pues, civils i gent de peu, com està passant actualment a l'actual guerra de, que hi ha entre Palestina, jo he dit, entre Hamas i l'estat d'Israel, no? Llavors aquí el que fa referència a la pel·lícula és el paper que va jugar aquesta primera ministra Golda Meir a aquesta guerra, o sigui, no es tracta d'un biopic de la seva vida, sinó d'aquest moment concret de la seva vida, que va ser aquest moment tan important, perquè possiblement sí que és cert que Israel es jugava sobreviure com a estat o no, bàsicament, no? Davant d'aquest atac de les tropes àrabs d'Israel, Síria i altres països. L'actriu que fa el paper de Golda Meir és una espectacular Helen Mirren, que veient la caracterització de la pel·lícula està brutal, perquè és igualeta a la Golda Meir. Si voleu buscar fotografies de Golda Meir i veieu fotogrames de la pel·lícula i dius, mare meva, està, és pastada, o sigui, ha fet una feina brutal el que és el tema de caracteritzar a l'actriu pel paper, i la pel·lícula rep bones crítiques, plaça que sí que diuen que és una miqueta pesada, en el sentit que hi ha molt de so, molta seqüència de war rooms, que es diu, de sales de guerres, on parlen d'estratègies, d'exèrcits, anem per aquí, anem per allà, coses que potser a nosaltres, a l'espectador que no coneix la zona, no coneix aquesta guerra, clar, en particular, pues es perd una miqueta, no?
I també Francesc, clar, és que tot això que ens has explicat, la veritat és que ara en el temps ja queda molt llunyà. Per tant, o ets un expert una mica com tu, perquè tenim la sort de tenir el nostre expert de cinema que ens fa aquí tota la radiografia del que era el món en aquell moment, o potser no et sents ni interpel·lat per anar a veure aquesta pel·lícula.
Bueno,
és un target molt concret.
Però sí que potser és una bona forma de repassar la història i potser entendre sí, una mica el que passa actualment. Sí. Vale? Perquè sí que és cert que l'estat d'Israel sempre ha estat molt a la defensiva dintre d'aquesta ubicació geogràfica on està ficat. Però això no justifica les atrocitats, clar, que està fent actualment amb els bombardejos indiscriminats a la població civil a Palestina. Sí. O sigui, no té cap mena de justificació. Però sí que és cert que han viscut ells sempre, des de l'any 48 que van estar fundats allà a l'estat d'Israel, amb una perpètua estat d'alarma, no? I llavors potser aquesta pel·lícula sí que hi ha alguna crítica que diu que no arriba en el millor moment oportú a nivell de propaganda jueva, que jo no dic propaganda jueva, jo dic propaganda de l'estat d'Israel. Jo diferencio molt el que és ser jueu o practicant de relació jueva a el que és l'estat d'Israel com a tal i el que està fent. I jo penso que l'estat d'Israel amb un Netanyahu a les seves ordres, que és un tio d'extrema dreta, doncs és el que
no representa,
no representa a el que és moltíssims jueus que estan pel món. Passa que sí que de rebot justament acaben pagant també ells, no? Però bueno, tot això és molt complicat i bé, la pel·lícula arriba a aquest moment i narra aquest fet, que és la guerra del Yom Kippur de l'any 73.
Molt bé, anem amb l'aposta espanyola de la setmana.
Mira, es diu La Espera.
Xavi.
Chiquillo en la sierra no es fácil.
Como ellos lo hemos hablado y estamos conformes.
¡Mamá, ya viene!
¿Cuántos años tiene el chaval?
10.
¿Ha salido cazador?
En 3 años está pegando tiros.
Son 10 puestos. 2 cazadores por puesto con 1 secretario.
Tienen que ser 13 puestos.
No es seguro. No quiero que una bala perdida mate a alguien.
Te dejo que te lo piense.
Han tomado mucho que pensar, ¿no? Te salga por puesto y no te levante. La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice.
Bé, aquesta pel·lícula està dirigida per Francisco Javier Gutiérrez, amb un repartiment espectacular, amb un espectacular Víctor Clavijo, Ruth Díaz, Pedro Casablanc, Luis Callejo, Manuel Morón, i és un thriller rural, o és un neo-western, on hi ha molt de sol, molt de pols, i està narrat que és un vigilant d'un latifundio, no sé si és Extremadura o Andalusia, exactament on és, diria que és Andalusia on passa la pel·lícula, i aquest vigilant d'aquesta finca enorme accepta el treball d'estar allà aïllat de tot a una casa rural al mig de la finca on viurà amb la seva dona i el seu fill d'uns 12 o 13 anys. En aquesta és un caçador el suborna per ampliar el número de llocs per disparar a una cacera, ¿vale? Ell havia previst que fossin 13 llocs i ell vol 3 més, crec recordar, o de 10 a 13 o de 13 a 16, no recordo ben bé, ¿vale? Però el suborna perquè accepti 3 llocs més de punts de cacera, que això implica un perill perquè es poden creuar els trets dels caçadors que estan apostats al lloc per caçar animals de la finca, no? Accepta, i una tragèdia. Passa una tragèdia molt grossa i a partir d'aquí la vida d'aquest tio que anava força bé i que amb aquest suborn guanyava uns quartos, doncs tot es desmorona. Llavors què passa? De que la confiança que li havia donat amb ell l'amo de la finca es veu trencada i el vol fer fora. Perquè clar, ell ja fa aquest suborn dels caçadors darrere les esquenes de l'amo de la finca. Vale? I a partir d'aquí comença a desencadenar-se la segona, tercera part de la pel·lícula, que és la que menys m'agrada, que és la vaig veure a Sitges, per això puc parlar d'ella, que em va agradar força, però sí que hi ha un terç final de la pel·lícula que hi ha un misteri con tintes fantásticos una miqueta, vale? Que és el que a mi em treu una mica de la pel·lícula. Tota la pel·lícula tenia un posat molt naturalista, molt realista, molt Santos Inocentes, ¿vale?
Sí.
Molt Santos Inocentes, però amb una història diferent, però molt ben tot caracteritzat, els actors excel·lents, i a partir de l'últim terç de la pel·lícula, d'on ell comença a tirar del fil i intenta veure què ha passat realment amb aquest accident i què hi ha darrere tot això, doncs comencen a entrar uns elements que, bueno, que a mi no encara han de fer el pes. Però en conjunt la pel·lícula està molt bé, és un thriller molt ben rodat, a nivell de realització, fotografia, ambientació, sec, contundent, àrid, com deia abans, ple de pols, d'aquesta finca on no hi ha quasi vegetació, no? Molt ben rodada, per tant, és una pel·lícula que es pot veure perfectament i li poso, ja que la vaig veure, la puc puntuar, poso un 7 a la pel·lícula.
Ah, molt bé.
Per si la podeu anar a veure, està bé. És un folk horror, que ara està de moda aquest tema de horror de folklore horror de tradiciones, sí, hi ha aquest terme, folk horror,
sí.
Pues és un folk horror espanyol, un drama rural realista i que està molt bé, pel·li molt seca però molt, 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 molt potent. I ara sí, anem a la rècord de la setmana, ¿vale? Que és La Sociedad de la Nieve. És la pel·lícula del Bayona, La Sociedad de la Nieve, que deia abans que el dia 4 de gener passa a Netflix, però sisplau feu-me cas i aneu al cinema a veure la pantalla gran i amb un so Dolby Atmos, perquè és pel·lícula de veure i gaudir-la i patir-la i emocionar-se veient-la en pantalla gran, sisplau. O sigui, és un pel·liculón enorme on el Bayona fa una radiografia de l'accident aeri dels Andes de l'any 72 en un equip de rugby del Cole All Saints a Montevideo, creuava els Andes cap a Xile i va tenir un accident on va caure allà a la cordillera dels Andes, i van estar 72 dies a la muntanya i van sobreviure 16 nois, van morir 29, Van estar 72 dies, com deia abans, van estar del 13 de d'octubre fins al 22 de desembre de l'any 72, suportant temperatures de menys 40 graus centígrads, que es diu aviat, i gràcies a la valentia de, finalment, de dos d'ells, que és en Nando Parrado i el Roberto Canessa, van a creuar i creuar quilòmetres de cordillera fins que es van trobar amb un camperol argentí que, bueno, per fi va arribar al rescat, no? Arran d'això. Pel·lícula d'un heroisme heroica, diguéssim, epopèica, èpica, amb una veu en off narrativa espectacular que t'atrapa, aquesta veu en off d'un dels personatges que es diu Numa, un dels nois, i que et porta tota la pel·lícula amb la seva narració i les seves reflexions sobre la vida, sobre la mort, sobre l'accident, sobre què fan allà. I com deia abans, és una història epopèica de supervivència real i que està molt ben filmada, està collonudament ben filmada, o sigui, és espectacular el ben feta que està la pel·lícula, des de l'accident i tota l'estada d'ells a la neu allà i tot el que van passar. Els actors estan tots extraordinaris i em va agradar moltíssim. I mira que jo no soc molt ballonista, o sigui, jo no soc allò d'un fan total del Bayona, m'agraden sí. algunes pel·lícules seves, sobretot L'impossible i la primera potser també la primera, L'orfanato, però des de llavors no, ni fu ni fa. I aquesta em va entusiasmar, em va agradar moltíssim, però és una pel·lícula que t'emociona i t'atrapa, però no des de voler fer-te plorar, que podria ser, perquè és una història molt tràgica, sí, no? A part, sí. està molt ben tractada la història del canibalisme. Recordem que ells van sobreviure perquè van menjar els cadàvers de la gent que anava morint, no? Allò, la pel·lícula del 94 de Hollywood, Viven, va quedar molt... Sí. Sortia, però va quedar molt de soslayo, o sigui, no el trotaven gaire. No, no, aquí és un fet i hi ha moments contundents de canibalisme i de com discuteixen sobre aquest moment de si han de menjar o no han de menjar.
Jo et volia preguntar, Francesc, justament per això, perquè jo, sent un equip de rugby, vaig veure Viven, l'he vist diverses vegades, vaig veure un documental, no sé si era un documental de TV3, no recordo exactament, però on estava tractat el tema amb els personatges reals, i jo volia preguntar-te si aporta alguna cosa a aquesta pel·lícula o és una revisió, doncs, en l'actualitat d'aquella història.
No, aporta moltíssim. O sigui, sí. no tens a veure aquesta pel·lícula amb la de Viven. O sigui, aquí hi ha unes seqüències brutals de quan estan discutint dintre d'una nit, dintre de l'aparell que va quedar, sí. diguéssim, de l'avió,
sí,
sobre aquest moment, si han de menjar o no han de menjar i per què. Llavors, un dels fets que a mi em va sorprendre no era precisament el tema de que era menjar cadàver, sinó el tema religiós. Eren catòlics, ells. Eren del col·le All Saints, un col·le catòlic, i molts d'ells pues, tenien dubtes si fent això era un acte no humà, si anirien a l'infern, si pecarien, si això serien perdonats per la resta del món. I ja et dic, i són moments molt, molt potents, igual que hi ha moments que realment sí que es veuen com mengen. Es veuen menjant carn humana, es veuen els cadàvers repelats, perquè es van repelar, totes són escurats vivents, i hi ha un moment final que es veu com una fossa que només queden esquelets, va arribar un punt que repelaven tot el que podien per poder sobreviure, vull dir, espectacular. I l'epíleg final, que és quan són rescatats i quan arriben a la civilització i tothom els cuida i es dutxen i arriben als hospitals i la veu en off aquesta que deia abans, la narrativa segueix parlant, són moments espectaculars. I també al final que recuperem un fotimer de fotografies reals d'aquells moments, perquè un d'ells portava càmera i no deixava de fer fotografies tota l'estona, i clar, són fotografies d'un testimoni espectacular, que són fotografies que suposo que l'equip de Bayona i també la Viven en el seu moment van fer servir per reconstruir a nivell artístic tot el que és la carcassa de l'avió, el vestuari d'ells, com eren ells, no? O sigui, és espectacular. A mi em va agradar molt i la recomano moltíssim perquè és brutal. O sigui, una pel·lícula que no té gens de morbo, una pel·lícula que recrea molt bé tot aquell moment sense voler anar a fer plorar, encara que hi ha moments molt, molt potents d'emoció, i li poso un 9 a la pel·lícula.
Déu-n'hi-do, Francesc, és de les pel·lícules amb nota més alta, eh? I recordem que té participació pretenca amb el Jaume Martí com a muntador, que sempre és la dupla una mica de Bayona, eh?
Un dels editors de la pel·lícula són dos, un d'ells és el Jaume Martí. Sí.
Doncs a veure com va aquesta pel·li. Recordeu que és una molt bona proposta de cara a aquests dies i jo me l'apunto també. Si està
el dia 4 de gener passa a Netflix, però sisplau, aneu al cine.
Al cinema, sí. Doncs, Francesc, jo crec que ens queda molt poc temps, massa poc temps, per parlar de Víctor o Victòria. Molt et sembla bé, que la guardem?
La guardem i només insistim en aquest tema de la Societat de la Nieve. Perfecte. Una vegada més. Perquè
jo a partir d'aquí l'aniré a veure segur.
I la seqüència de l'accident, per exemple, està narrada molt des del punt de vista interior de l'avió. O sigui, només hi ha un parell de planos, que és quan és l'impacte, però està narrada molt bé des de dins, i des de dins és pes de gallina de dir, mare meva, un accident d'aquesta magnitud, el mal, vull dir, espectacular. Com
doncs acabem així. Francesc, moltíssimes gràcies.
Molt bé. Vinga, adeu. Bones festes. Adéu.